Bon dia, Agustí Arbós dona un últim vot de confiança a la consellera Sílvia Paneque perquè la variant d'Olot tiri endavant.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que ha de ser ja que es tiri endavant aquest projecte. El projecte està fet. S'han d'acabar uns terminis d'exposició pública que en pocs mesos han d'estar acabats i, per tant, aquest any ja poden començar a licitar les obres. I li vaig dir que era essencial que es comencessin a licitar. Li vaig transmetre que li donava un vot de confiança perquè fos així, prou ni prou. La ciutat ha esperat ja 30 anys aquesta variant.
L'alcalde de la ciutat ja ha demanat, com escoltàvem, una reunió amb la consellera de Territori per abordar el tema i demanar-li calendaris d'actuacions clars. Espera que sigui ferma amb el seu compromís i que les obres comencin l'any vinent. Pel que fa a la mobilitat de la ciutat, diu que cal plantejar seriosament les millores necessàries en carrils bici, sobretot quan la variant ja sigui una realitat. De seguida en coneixem tots els detalls, però com sempre repassem la resta d'actualitat per començar la setmana ben informats a l'antena de Ràdio Olot. Ho fem com sempre en titulars. Avui és dilluns 31 de març de 2025.
El dia en 4 minuts.
Últim dia del mes on repassarem diversos temes d'actualitat, com que l'Ajuntament d'Olot ja ha començat a treballar la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document, que s'ha d'actualitzar per llei cada 6 anys, té com a objectius copsar noves necessitats de mobilitat, definir com treballar-la i també fer-la més sostenible. A la Vall de Bianya, licitades les obres de la cabanya del Mas Ovelles, l'actuació de millora té un cost d'uns 320.000 euros i l'executarà l'arquitecte Arnau Vergés. Qualitat, molta afluència de gent i interès per la literatura i l'amor són algunes de les conclusions del Festival Mot 2025, que ha posat el punt i final aquest cap de setmana amb les darreres converses entre autors a la capital de la Garrotxa. Ferrer Xocolata celebra el seu desè aniversari amb la mirada posada al futur. Jordi Ferrer diu que el model de negoci és un clar exemple de la combinació entre tradició i modernitat. Nosaltres vam ser a l'acte d'aquest dissabte al vespre. En esports, la Unió Esportiva Olot fa un pas més cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal guanya l'Algelicità amb un gol de Rubén Henry a 8 minuts pel final i així s'allunya a 6 punts al descens directe. En hoquei patins, el somni de l'hoquei Olot es frena en caure per 6-1 a la pista del Girona Club Hoquei i s'allunya així del play-off descens. L'arbitratge i la falta d'encert a la bola aturada van ser claus perquè els de Ràfols i Piera marxessin golejats de la capital gironina. En tenis taula, també derrota del club tenis taula Olot, que va caure de forma contundent al Zira per 4-0. Els olotins es van veure superats per un conjunt valencià dominador en tot el partit. Ni Pinyo ni Pons, ni tampoc Provost, van ser capaços de sumar cap joc. I tancarem parlant de la dona i la gestió de les emocions que es troben en el taller d'educació emocional que ha tingut lloc aquest darrer cap de setmana a les preses. Amb l'objectiu de treballar a l'autocura, les participants han après a mirar el seu interior per conèixer quins són els seus límits a partir de fortaleses i debilitats d'un mateix.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Inici de setmana i nou dia marcat per la falta de servei al servei de Rodalia, retards a l'R4 i R2 Nord i tallat també un tram de l'R8 per dues avaries. Hi ha servei alternatiu a hores d'ara per carretera a l'R8 entre Castellbisbal i Mollet-Sant Fost. El nombre de llars augmentarà en 256.000 a Catalunya en els 10 anys vinents, fins als 3,3 milions. Els habitatges que més creixeran seran els unipersonals, especialment els de persones de 60 a 79 anys. anys, segons un estudi de l'IDESCAT. Jutgen l'administrador d'una comunitat de veïns a Girona acusat amb butxacar-se més de 86.000 euros. El processat alega que va treure diners en efectiu per pagar unes obres, però els propietaris ho neguen. En successos, 4 morts, 3 ferits i 2 desapareguts per una explosió en una mina d'Astúries, una màquina amb la qual treballaven ha explotat a l'interior de la mina. A l'àmbit internacional, el govern espanyol buscarà el diàleg amb Donald Trump per donar suport a Repsol a l'exportació de petroli veneçolà. Álvarez diu que encara estan analitzant l'impacte de la revocació del permís estadounidenc. I Marine Le Pen, declarada culpable de malversació de fons europeus. La líder de l'extrema dreta ha estat inhabilitada per ocupar càrrecs públics, però encara no se sap la durada de la pena si ni si té efectes immediats.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La setmana comença amb cel clar anticicló i encara una mica de vent de nord que ha fet pujar la temperatura, mínimes de 12, 13, 14 a la Costa Brava, 13 a Figueres, amb tramuntana de 60 km per hora, i llocs on han calmat i ha fet fred. A Olot, una mínima de 2,5, a Vic també han baixat a 2 graus, a Olost, al Lluçanès, 1 sota 0, a Das, 2 sota 0, a Puigcerdà, 0 graus. Alta muntanya, la temperatura no ha estat gaire negativa. Avui s'ha notat ja la inversió tèrmica. I el més sorprenent avui serà la diferència de temperatura entre el dia i la nit. Amb aquest anticicló, aquest sol tan fort, algun núvol prim, poca cosa, el que notarem és que puja el termòmetre, la tarda gira el vent al sud, llevat del nord de la Costa Brava, encara amb notable mar de fons, tràngol marítim, de fet encara hi ha forta maró i maregassa al nord del Cap de Creus, cap al Golf de Lleó, i avui preveiem calor, màximes de 20 a 24 o 25 graus, a Mieres han baixat a 2, però de dia en aquest sector de la Baixa Garrotxa podrien arribar a superar els 23-24 graus. Una temperatura realment elevada i també a muntanya, al Pirineu, la temperatura serà alta, amb valors de 10 graus a 2.000 metres. Una temperatura molt, molt primaveral, però que durarà poc, perquè hi ha un canvi de temps per demà a la nit, demà baixa la temperatura 4 o 5 graus, i dimecres en baixarà 4 o 5 més. En total en pot baixar entre 5 i 10, una baixada important que notarem sobretot dimecres, i demà al vespre i nit pot caure algun ruixat a la Costa Brava, a l'Empordà, Cap de Creus, i ja la nit de dimarts a dimecres podria ploure altres sectors, o també dimecres al matí, algun xàfec, a la tarda es pot repetir alguna tempesta, i nevaria cap a 1.700-1.800 metres, novament al Pirineu Oriental.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest darrer dia del mes de març del 2025, dilluns 31 de març, marcat per la mobilitat en l'àmbit informatiu, perquè Agustí Arbós ha donat ja un últim vot de confiança a la consellera Sílvia Paneque perquè la variant d'Olot tiri endavant. L'alcalde de la ciutat ja ha demanat una reunió amb ella per abordar el tema i demanar-li calendaris d'actuacions clars. Espera que sigui ferma amb el seu compromís i que les obres comencin l'any vinent. Pel que fa a la mobilitat de la ciutat, diu que cal plantejar seriosament les millores necessàries en carrers bici, sobretot quan la variant ja estigui resolta. Gerard Puigdemont.
Segons Agustí Arbós, una de les primeres coses que va fer quan va ser elegit alcalde d'Olot va ser trucar a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per demanar-li novament celeritat en el projecte de la variant d'Olot i va convocar-la a la capital garrotxina per parlar-ne.
I que ha de ser ja que es tiri endavant aquest projecte. El projecte està fet, s'han d'acabar uns terminis d'exposició pública que en pocs mesos han d'estar acabats i, per tant, aquest any ja poden començar a licitar les obres. I li vaig dir que era essencial que es comencessin a licitar. Li vaig transmetre que li donava un vot de confiança perquè fos així, prou ni prou. La ciutat ha esperat ja 30 anys aquesta variant.
L'alcalde d'Olot espera que la consellera sigui coherent amb el seu compromís públic que està fent quan diu que el projecte de la variant d'Olot tirarà endavant. Diu també que l'objectiu és que les obres comencin l'any que ve i assegura que amb nous pressupostos o no, la Generalitat té mecanismes per posar-hi els diners.
I si em fiquen excuses d'un tema pressupostari, sé que no és veritat, perquè la Generalitat té mecanismes amb pressupostos prorrogats per poder tirar endavant la primera part d'aquesta obra. Per tant, es pot fer i crec que no és el moment de tornar a tenir debats partidistes, sinó que això és un deute històric del país cap a la comarca i s'ha de tirar endavant.
Pel que fa a millores de mobilitat per a la ciutat, com per exemple els carrils bici, Arbós diu que primer cal que la variant sigui una realitat, per després analitzar més i millor quines són les necessitats que té la ciutat en aquest àmbit. Admet que fa falta crear carrils bici segurs i que cal seguir normativitzant tot allò que fa referència als patinets elèctrics perquè se circuli amb aquest tipus de vehicles amb més civisme. Sobre el Pla General d'Olot, Arbós reconeix que s'han de començar a fer treballs preliminars i anar-hi treballant, donat que la darrera modificació és del 2003 i que la realitat i les necessitats de la ciutat han canviat.
A la línia de la mobilitat, l'Ajuntament d'Olot ja ha començat a treballar la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document, que s'ha d'actualitzar per llei cada 6 anys, té com a objectius copsar noves necessitats de mobilitat, definir com treballar-la i fer-la més sostenible i plantejar els nous escenaris que s'obriran quan s'inauguri la variant d'Olot.
L'Ajuntament d'Olot ja ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Cada 6 anys és obligat per llei revisar aquest document que constata les noves tendències de mobilitat a la ciutat, l'evolució demogràfica i social i detectar necessitats actuals i possibles necessitats futures en aquest àmbit. El consistori olotí ha encarregat a l'empresa Ingenieria de Tráfico SL la revisió d'un pla amb el qual es treballarà durant tot aquest any. En parla Isaac Rivilés, regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot.
Les feines efectives ja han començat. D'aquí al mes de juny hi haurà tasques prospectives, mesures de trànsit, hi haurà converses. Es preveu que els treballs d'aquest mes durin la resta de l'any.
La revisió del pla contempla tres objectius: l'actualització d'una mobilitat més segura i sostenible, la definició tècnica i econòmica del nou servei del TPO i la previsió d'una major integració comarcal, tant des del punt de vista tarifari, però també què implicarà la construcció de la variant d'Olot.
Les mesures que es prendran durant els propers mesos de trànsit han d'ajudar-nos a determinar què és el que... ajudar-nos a determinar que, evidentment, ja formava part dels treballs del projecte de la variant, doncs ajudar-nos a determinar quina serà una situació d'escenari de trànsit postvariant. O sigui que, diguéssim, és una de les variables que tractarà.
Ja s'han començat a fer rondes d'entrevistes a tècnics municipals a diferents àrees per copsar necessitats de mobilitat en segons quins equipaments o serveis. Segons el regidor de mobilitat, els grups de l'oposició estaran al cas dels passos que es vagin seguint. També tenen previst fer enquestes.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. A la Vall de Bianya, licitades les obres de la cabanya del Mas Ovelles. L'actuació de millora té un cost de 320.000 euros i l'executarà l'arquitecte Arnau Vergés. Segons l'alcalde del municipi, Santi Reixac, quan s'acabin els treballs, el poble disposarà d'un nou espai polivalent on fer-hi activitats.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha licitat les obres de millora a la cabanya del Mas Ovelles i la seva era. L'arquitecte Arnau Vergés serà l'encarregat d'executar unes millores que tenen un cost de 320.000 euros i que estan subvencionades en bona part amb finançament europeu. La idea és que la cabanya sigui un espai expositiu amb sales per fer-hi actes. En parla Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya.
Un projecte doncs, que donarà vida al que és l'era de la cabanya. És un projecte molt maco, que ja veureu com estigui fet. Jo crec que la farem servir, ja que és un lloc que tenim allà, que hi fem diverses actuacions, com hi fem la Bienal, com hi fem la nit de jazz, doncs bueno, és donar-hi més vida i això sí que ho teníem que fer perquè la cabanya estava molt malament.
D'aquí a pocs dies les obres començaran i la previsió és que abans de finalitzar l'any estiguin acabades. L'Ajuntament bianyenc ha aprovat per aquest 2025 un pressupost de 2.600.000 euros, amb uns 870.000 euros destinats a inversions. Les millores a la xarxa d'aigua s'enduran una part important dels diners, però des del consistori també es té previst fer millores al camí de Maians, així com implementar millores a les oficines de l'Ajuntament, entre altres actuacions.
A la pàgina cultural i social, qualitat, molta afluència de gent i interès per la literatura i l'amor. Són algunes de les conclusions del Festival Mot 2025 que ha posat el punt i final aquest cap de setmana amb les darreres converses entre autors de la capital de la Garrotxa. A través de la literatura, el públic general s'ha endinsat en les diferents formes d'amor i ha desxifrat el que hi ha al darrere d'aspectes com la passió, el romanticisme o el domini. Néstor Carvajal.
El Festival de Literatura Mot abaixa el taló després de dues setmanes de converses entre diferents escriptors a Girona i a Olot. Una edició centrada en l'amor que ha captivat l'espectador i ha omplert les diferents sessions durant 15 dies. La comissària del Festival MOT 2025, Montse Barderi, destaca l'afluència de gent, l'interès per la literatura i la qualitat de les converses.
Festivals literaris més importants, sens dubte, del nostre territori i que ens n'hem de sentir orgullosos. A més, està obert a tothom, és una entrada gratuïta i la gent ha respost meravellosament bé. I què n'hem entret? Doncs moltes ganes de seguir llegint, això és l'important del festival, que la gent surti carregat de ganes de seguir llegint, carregat de llibres, perquè necessitem la complexitat dels llibres en un moment que la gent no té ganes que pensem, que la gent no té ganes que tinguem pensaments molt reflexionadors i tingués moltes visions de la vida, però és la manera de combatre aquesta onada que ve cap a la guerra.
La periodista Clara Ardabol va moderar la conversa que tractava l'amor i la passió, una passió entesa com una construcció social i que va molt més enllà de l'estima. Passió també entesa com a sacrifici, resiliència i un munt de significats més. L'escriptor gironí Lluís Muntada ha parlat del seu llibre Els dies previs, que reflexiona al voltant del temps i de com aquest temps afecta les relacions amoroses. Muntada destacava l'importància de disseccionar les paraules i els seus significats.
Esclar, m'enfrontava al gènere de la conversa, que és sempre un gènere delicat. Sempre necessites compatibilitzar amb l'altre interlocutor i en aquest sentit fer-ho amb en Jordi Nopca i amb la Clara com a conductora ha estat un plaer.
Molt diferent era la proposta que portava l'escriptor barceloní Jordi Nopca, amb el llibre El futur és una petita flama, una història animal que parla també de l'amor i la passió.
Aparentment pot semblar que en una novel·la com la meva, que és una novel·la on un eriçó i una eriçona tenen un eriçonet, la passió és un element secundari, però El futur és una petita flama és una novel·la d'amor. I com a novel·la d'amor, aquesta passió, que en un primer moment queda esmicolada, s'ha d'anar recomposant i a poc va tornant a trobar el seu espai.
L'últim dia de festival, 5 dones van protagonitzar el vermut. Clara Caraltó, Yolanda Bataller, Paulina Flores i Marta Gustems, moderades per la periodista cultural Anna Guitart. Ja a la tarda, un dels plats forts del mot d'enguany, la darrera xerrada del festival entre la novel·lista irlandesa Saura Baume i Miriam Cano. El mot de l'amor ja és història, però pel camí ha deixat nombroses maneres d'entendre aquest amor que tothom, d'alguna manera o altra, viu.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Ens posem el pitet per parlar de Ferrer Xocolata, que ha celebrat el seu 10è aniversari amb la mirada posada al futur. Jordi Ferrer diu que el model de negoci és un clar exemple de la combinació entre tradició i modernitat. Commemoren així la primera dècada de Ferrer Xocolata, innovant en el producte i superant-se la originalitat de les creacions, sempre respectant una essència que els ha fet grans. Aquest cap de setmana han organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride.
Ferrer Xocolata ha fet 10 anys. Per celebrar-ho, la xocolateria ha sortit al carrer amb música i sardanes. A la plaça Mora del centre d'Olot s'ha portat un petit escenari i la principal d'Olot ha ficat música per fer-hi possible els balls de la faràndula i les sardanes. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, fa un balanç dels primers 10 anys.
El 2015 i com són ara les coses el 2025. Ja no sigui per nosaltres treballar, que sí que hem vist una evolució molt guapa en el fet de com treballem, com fèiem les coses fa aquests 10 anys i com les tenim ara i com les fem ara, no? Per nosaltres és una satisfacció molt gran poder veure que hem evolucionat nosaltres, com dic nosaltres, tot l'equip, no? Que la majoria som els mateixos que érem llavors i hem crescut junts, botiga i el procés aquest de maduració.
Ferrer explica que hi ha hagut una girada de truita en el model de negoci en comparació amb la pastisseria de tota la vida.
De l'evolució de la manera de consumir de la gent, clar, nosaltres ho podem dividir en dues parts. El que és la pastisseria tradicional, que és la que ha fet 118 anys, que aquí continuen sent els mateixos hàbits de sempre, la gent demanant el que sap que fem i el que volen, no? Vull dir, és diferent. En canvi, a la part de xocolata, hem pogut crear una cosa que és molt guapa, que és poder fer el que volem. No el que la gent demana, sinó que la gent ve a demanar el que hem fet, les nostres pròpies propostes i clar, poder treballar d'alguna cosa que t'agrada, fent el que t'agrada i disfrutant fent-ho, és, jo crec que és el millor que et podria passar.
Un exemple d'aquesta creació de dolços són les col·leccions efímeres a la vitrina. Un cop fetes, mai més es tornaran a fer aquells mateixos bombons.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant d'una victòria importantíssima de la Unió Esportiva Olot que fa un pas més cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal va guanyar ahir al migdia a l'estadi municipal l'Elx Il·licità amb un gol de Rubén Henry a 8 minuts pel final i s'allunya així a 6 punts del descens directe. És el millor 13è de tota la segona federació i a hores d'ara estaria salvat sense haver de jugar al play-out. David Planella.
Victòria molt important de la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal. L'equip olotí va mantenir a ratlla l'Elx Il·licità i va haver d'esperar fins al minut 82 per trobar el gol que li va donar els 3 punts. El va marcar Rubén Henry, que acabava d'entrar al terreny de joc i que era on havia de ser per enviar al fons de la xarxa una pilota solta després d'un refús del porter Àlex Ruiz a una rematada de cap de Roger Bernils. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Sí, per això el tenim. Ah, no, Henry portava setmanes amb molèstia, lesionat, estava entre cotons i hem cregut que era bo que pogués sortir els últims 10 minuts i ens ha donat el gol. Molt contents per tots, però també molt per ell.
El gol d'Henry va decantar la balança d'un partit molt igualat. A la primera meitat no hi va haver cap ocasió clara de gol, ni un cantó ni l'altre, i a la segona el partit va agafar embranzida. A l'inici, Marc Mas va tenir dues ocasions consecutives davant del porter. A la primera va intentar superar Àlex amb una vaselina i a la segona va xutar massa creuat. L'Olot va perdonar i va estar a punt de pagar-ho, perquè poc després Pol Ballester va ser protagonista. El porter va ser clau aturant dues ocasions consecutives de l'Elx Il·licità, un contra un de Jürgens i una rematada a boca de canó d'Adam. Les dues intervencions van deixar l'Olot viu i l'equip va poder guanyar amb el gol d'Henry a les acaballes.
Sabíem que podríem, ells al final feien una pressió molt alta al principi de la segona part i que podríem córrer a l'esquena i que tindríem, i així ja sé, hem tingut un play o tres de bastant clares i a nivell defensiu tampoc hem passat molts apuros. I el partit, ens comentava que a mesura que passaven els minuts semblava que era més per nosaltres que per ells, i al final amb una jugada d'estratègia hem pogut marcar.
Aquesta és la segona victòria consecutiva d'un Olot que es distancia una mica més de la zona de descens directe. El marge de seguretat ara és de 6 punts, que són 7 perquè els olotins tenen l'averatge a favor amb el Cornellà. Per contra, l'Andratx continua guanyant, suma 6 victòries consecutives i continua 2 punts. L'Olot es manté en el lloc de play-out, però és el millor 13è de tota la segona federació, i si la Lliga s'acabés avui, se salvaria directament sense haver de jugar l'eliminatòria de permanència. Roger Vidal remarca que l'equip depèn de si mateix per salvar-se.
Ja sabem que es van acabant els partits i que 3 punts o 2 partits seguits guanyant donen molt d'aire. Bueno, ens allunyen una mica més de les zones de descens directe i bueno, els de dalt estan també fent la seva feina, però estem tranquils. Nosaltres depenem de nosaltres i diumenge que ve tornar-hi.
Diumenge que ve el conjunt de Roger Vidal buscarà la tercera victòria consecutiva al camp del Mallorca B, el Cué i un equip que ja ha baixat matemàticament a tercera divisió.
De bones notícies en futbol a males notícies en hoquei patins, perquè el somni de l'hoquei Olot es frena després de caure per 6-1 a la pista del Girona Club Hoquei aquest dissabte al vespre i s'allunyen els olotins al play-off descens. L'arbitratge i la falta d'encert a la bola aturada van ser claus perquè els de Ràfols i Piera marxessin golejats de la capital gironina. Ara l'hoquei Olot és a 4 punts a les places descents quan en queden només 12 en joc.
L'hoquei Olot visitava Palau 2 en un dels partits més importants de la seva història recent i arribava en un context on no s'hi havia trobat mai, a un punt del play-off descens a la màxima categoria i només faltant 5 jornades pel final de la Lliga. La pista i el rival no eren els més assequibles, ja que els olotins visitaven Girona aquest dissabte al vespre, un Girona Club Hoquei fet i pensat per pujar a l'Hoquei Lliga un any després del seu descens. L'inici del partit va estar marcat pel ritme i les aturades dels dos porters, Llevarola, la porteria local i Raurell, sota els tres pals dels olotins. No arribaven
arribaven els gols, hi havia ocasions i gairebé ni s'havien assenyalat faltes, però aquelles coses que amaga l'hoquei patins. A 7 minuts pel descans, Aniol Mangas anava al terra després de rebre una falta de Moya Aguirre. Els àrbitres no xiularien res i el mateix Aguirre marcaria l'1-0. Protestes del bàndol olotí, que no es creia la decisió i que al cap de pocs segons encaixava el segon, obra de Sergi Canet. Un 2-0 en un vist i no vist per un hoquei Olot que es veia obligat a tornar a remar en contra i que tornaria a respondre. Joel Pagès, amb un xut potent, marcava el 2-1 a falta de poc més de 3 minuts pel descans. Amb aquest resultat es marxaria a la pausa entre primera i segona meitat. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Al final el resultat, que siguin 6 o que siguin 4, és el de menys. Al final han set 6 perquè nosaltres no n'hem volgut especular a no encaixar, hem anat per al partit i ens hem obert el tram final perquè teníem ganes encara de que fos de fer un gol més, de poder celebrar aquest gol més també amb la gent que havia vingut. Podíem haver especulat i quedar-nos més enrere perquè el resultat no hagués sigut tan ampli.
A la represa, descontrol i oportunitats perdudes, Moya Aguirre, al minut 7 de la segona part, marcava el 3-1 amb un potent llançament exterior. Just després, l'hoquei Olot desaprofitaria fins a 3 faltes directes. Dues d'elles van anar al pal i entremig el 4-1 de Django, molt protestat pels olotins, que demanaven que la bola havia estat més alta del que marca el reglament en el moment que el nou gironí havia rematat la bola al fons de la xarxa. Quedaven 11 minuts, que només van servir perquè l'hoquei Olot enviés alguna que altra bola més al ferro, no trobés el gol i encaixés el 5è, obra de Canet, i el 6è des de la falta directa marcada pel jove Narcís Pijaume. La falta directa va arribar després d'una blava a Joel Pagès i mentrestant Aniol Mangas va aprofitar per forçar la cinquena i perdre així el duel de dissabte vinent davant l'Alhambra Cajar a la Josep Jou. Un Mangas que no va jugar en tota la segona meitat per culpa de l'esquí del turmell que es va fer la jugada de l'1-0.
Penso que els arbitratges també haurien de mirar els vídeos. Ens va passar el dia de Ribes, ens ha tornat a passar avui. És una pista molt difícil, era una falta directa a favor nostre claríssima, que ha fet que l'Aniol no pogués tornar a jugar més a l'inici, a la primera part, i no només no ha set falta directa, sinó que més hem encaixat nosaltres el gol en la mateixa acció. Tot i això, ens hem pogut refer la primera part amb el 2-1.
Dura derrota i cop de realitat d'un hoquei Olot que s'allunya a 4 punts al playoff, quan en queden 12 per disputar-se. Proper compromís, dissabte vinent a 7:45 del vespre a la Josep Jou, per obrir el mes d'abril rebent l'Alhambra Cajar de Granada, equip ja descendit a l'hoquei bronze.
I en tenis taula també derrota contundent, inapel·lable, del club tenis taula Olot a la pista de l'Alzira en un partit que només va tenir un color, el dels locals. La tripleta formada per Diego Pinho, Arnau Pons i Damián Provost no va ser capaç d'endur-se cap punt de terres valencianes en un duel que no va deixar lloc a l'esperança olotina. En el primer duel, Pinho va perdre per un ajustat 3-2, un resultat que Pons va repetir en el segon enfrontament. Un 2-0 global que posava les coses molt coll amunt del conjunt garrotxí, que no va aixecar-se del cop i va veure com l'Alzira l'acabava sentenciar amb el 4-0 definitiu. Ni Provost en el tercer ni Pinho en el quart van ser capaços de posar el club tenis taula Olot dins del partit. Amb aquest 4-0 a la pista de l'Alzira, el club tenis taula Olot cau al desè lloc i s'allunya de les places europees que donen dret a disputar diverses competicions en l'àmbit europeu. Per fortuna olotina, el Linares va caure davant el Burgos i es mantenen els 4 punts de marge respecte a la zona vermella, la zona de descens. El proper compromís dels olotins és de nivell europeu, la Europe Trophy, que es disputarà el proper cap de setmana.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada parlem de la dona i la gestió de les emocions. Precisament es van trobar tot plegat en el taller d'educació emocional que es va fer aquest cap de setmana a les preses. Amb l'objectiu de treballar l'autocura, les participants han après a mirar al seu interior per conèixer quins són els seus límits, a partir de fortaleses i debilitats d'un mateix. Forma part del FEM dissabte, el cicle d'activitats organitzat per l'Ajuntament de les Preses. Encara quedaran tres tallers més, un sobre ceràmica, un altre sobre risoteràpia i un tercer on es farà un bany de bosc.
Aquest cap de setmana s'ha fet un taller d'educació emocional. Forma part del cicle de tallers per a dones FEM dissabte. Té com a objectiu crear un espai segur per dur a terme les diferents activitats relacionades amb els àmbits de salut, alimentació o educació emocional, entre d'altres. La tècnica de l'Ajuntament de les Preses, Mireia Delgà, explica en detall de què tracta el taller del mes de març.
Quan gestionem millor les nostres emocions, adquirim un millor benestar en tots els àmbits de la nostra vida. Llavors l'enfocament és treballar l'autocura des del valor, no? Com a valor que puguem adquirir a tots els àmbits de la nostra vida, ja sigui el laboral, l'oci, la família, les amistats, i des del punt de vista de l'autoconeixement, aquesta mirada interior que ens ajuda a conèixer les nostres fortaleses, però també les nostres debilitats per poder-ho afrontar i adquirir també els nostres límits, no? Saber posar límits, saber dir que no.
Els tallers estan organitzats des de l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de les Preses i el centre de fisioteràpia Cuida't. La regidora d'Acció Social i Igualtat, Estel Muntada, valora per què són tan importants aquestes jornades.
Són 6 tallers durant 6 mesos, llavors les temàtiques són variades, però tots tenen aquest objectiu de dir decidim dedicar-nos 4 hores a nosaltres mateixes, perquè precisament el FEM dissabte surt d'aquesta, bueno, que de fet encara passa, no? Que les dones, quan fem dissabte, i principalment el FEM dissabte, qui fa dissabte és la dona, diguéssim, a les cases, i llavors dèiem, farem dissabte, que vol dir que cuidarem, però ens cuidarem nosaltres, més enllà de pensar en si la casa està neta i ordenada, en si tenim la roba a punt, no? Era una mica amb aquesta idea de dir, vale, fem endreça i fem neteja, però fem-la cap a dins i per què? Per un benefici nostre.
Parlant de futur, encara queden 3 tallers, un per cada mes de primavera. Un taller de ceràmica, un altre de risoteràpia i, per últim, un bany de bosc. Per inscriure's es pot fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament de les Preses o l'aplicatiu.
A les Preses tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 31 de març de 2025. D'aquí uns breus instants, com sempre la cita habitual dels dilluns al migdia, a la sintonia de Ràdio Lot, al tercer temps amb en David Planella, analitzant la victòria importantíssima de la Unió Esportiva Olot especialment i la resta d'actualitat esportiva que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana del mes de març a l'Esport Garrotxer. Més informació d'arreu de l'actualitat de casa nostra a partir de les 3 aquí a Ràdio Lot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.